A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Hem començat per aquí, com podíem haver començat per alguna altra cosa, però com que és el que hi ha més sobre la taula, o més recent, l'audiència pública del projecte d'estabilització de la platja Sant Sebastià, que no té res a veure amb futurs projectes d'estabilització de la resta de platges, doncs val la pena començar per aquí. Alcalde, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Allò és una enciamada.
Això ve de dos veïns que l'endemà me'ls vaig trobar, l'endemà de l'audiència pública, i veïns de la platja Sant Sebastià, i els hi vaig preguntar doncs una mica què els havia semblat el projecte que durant molt de temps havíem treballat i reclamat al Ministeri, que ens va presentar la setmana passada. I em van dir, el projecte, res a dir, tot molt bé. Diu, però aquella enciamada no la volem, eh? I l'enciamada referia en això, aquesta mena de placeta petiteta mirador, que tot plegat no sé si fa 1,80 m, 2 m d'alçada, que és com una espècie de rampa circular en forma d'espiral, en la qual tu pots pujar-hi caminant, t'hi pots asseure, i actua de mirador sobre la platja, sobre la sorra. I que aniria, segons la proposta del Ministeri, diguem, adosada a la zona del rocam, aquest que hi ha sota els gronxadors de la platja Sant Sebastià, que seria més o menys el principi d'on t'aneixeria, d'on t'arrencaria el braç de l'espigó. Però és independent, és una estructura independent de l'espigó. Per tant, no té res a veure si no es posés el zigurat aquest, l'enciamada, com li vulgueu dir, no afectaria gens a la construcció de l'espigó.
Teniu una certa sensació que l'opinió d'aquests dos veïns respon bastant el que us va semblar, la percepció que vareu tenir el dia de l'audiència pública?
La percepció que vam tenir en el sentit del projecte tècnic va ser positiva, perquè almenys la percepció que es deriva de les intervencions que va fer el públic, que va ser una audiència molt participada i amb molta assistència de sitgetanes i sitgetans preocupats per la sorra de la platja Sant Sebastià. I la percepció era aquesta, que era positiva. Suposo que tothom va venir interioritzat ja des de fa molts anys que en parlem, de que un espigó submergit pot ser una bona solució, almenys és el que els tècnics així ens diuen, no? I l'experiència d'altres municipis que ho han fet. I per tant, per aquesta banda, jo crec que la percepció era positiva. Una altra qüestió ja és el tema més de detalls. Jo diria que aquest va ser un, que això és una llicència, diguem, artística de la cap de projectes i obres, perquè atenent la demanda que li vam fer a l'Ajuntament, quan vam parlar amb el Ministeri els vam dir que volíem, ens van dir que començaríem a projectar per la platja Sant Sebastià, els vam dir, sobretot, alerta, és una platja molt sensible, totes ho són, però aquesta especialment. És una platja molt tradicional, una platja que és una cala natural enmig del nucli urbà, amb una càrrega històrica i amb una platja molt familiar, molt del poble, i tot això, tot aquest missatge... Diguem,
venia a dir, aneu en compte amb el que feu.
Exacte, doncs la cap de projectes i obres del servei del Ministeri va interioritzar molt aquesta demanda i va ser especialment sensible doncs, amb tota la part artística, patrimonial, i per això va fer aquesta proposta diguem d'aquest zigurat. Però també jo diria que hi havia altres coses que li preocupava a la gent. Per exemple, si es veurà o no es veurà aquest espigó submergit. És un braç que comença en superfície, és a dir, el veurem a la zona de sota els gronxadors, el cantó de llevant de la platja, i per tant vol dir on tallar la illeta, i comença, a mida que va avançant cap a mar, comença a aprofundir, comença a baixar, i aleshores gira cap a la dreta, cap a la torreta, ja absolutament soterrat, sota l'aigua, amb una forma de mitja lluna. Que la forma de mitja lluna també respon, perquè podia ser perfectament una L, podia ser rectilini.
El criteri del Ministeri de fer quelcom, diguem-ne, més integrat.
Més integrat i més a que la forma de la natura pròpiament no és rectilínia, sinó és més aviat en espiral, en forma de corba, no? I per això que agafa aquesta corba. I la gent, doncs, bueno, les persones tenien el dubte, no? Jo també el tinc, el dia que la mar està baixa, si realment es veurà o no es veurà l'espigó. El que sempre es veurà és a partir de, si el mirem des dels miradors dels gronxadors de la platja Sant Sebastià al Vivero, per dir-ho d'una manera, o des de la torreta és una ombra. Veurem, igual que les roques fan una ombra dins de mar, probablement els dies d'aigua cristal·lina, que és molt sovint, doncs veurem una ombra.
Perquè serà un espigó de roca.
Serà un espigó de roca, i també ens van explicar que la proposta que fan constructiva és marítima, és a dir, que es construirien vaixells a dins del mar, és a dir, evitant al màxim el transport terrestre de camions per allà a la platja Sant Sebastià, roca, sorra, vull dir, el màxim de possible ho farien des del mar mateix.
Anem a marcar un cert timing, si és que es pot marcar. Ara, sobre un període, com dèiem fa un moment, en el qual el govern vol sotmetre aquest projecte a les entitats, a la ciutadania, etcètera, etcètera, i que es pugui ja definir del tot i, sobretot, presentar ja una proposta en la qual Sitges seria favorable al Ministeri. Per tant, a la tercera aniria la vençuda.
Si ens en sortim, seria la tercera, sí.
Aquest timing, més o menys, cap on ens portaria? La intenció del govern és que aquest projecte pugui ja estar, per dir-ho així, validat quan?
Aquest
any mateix.
Sí, perquè, és a dir, el que no volem que passi és el que va passar fa 20 anys, o fa 15, amb els dos projectes anteriors, que és que el Ministeri va fer un projecte i en el tram d'exposició pública és quan el municipi ens vam adonar de la magnitud d'aquell projecte que transformava tota la façana marítima, eliminava totes les platges i espigons, us en recordeu, vull dir, un gran espigó a la punta, un gran espigó a terra-mar i entremig, res, una gran platja de metres i metres, no? Això que era tant una transformació enorme, doncs el municipi s'hi va manifestar en contra. Les dues vegades, amb els dos projectes, es va aturar en el tram d'exposició pública. Ara volem construir aquest projecte al revés. És a dir, abans de que sigui fins i tot projecte, perquè ara només és proposta, debatre-ho a nivell municipal, amb els grups polítics, amb els veïns i veïnes, amb les entitats, i quan tinguem una posició, diguem, consensuada en el municipi, dir-li amb el Ministeri: respecte a la proposta que ens veu fer, aquesta és la nostra posició. I a partir d'aquí, que comenci tota la tramitació.
En el ben entès que hi ha un compromís del Ministeri per poder executar això.
Per poder-ho executar i per poder-ho consensuar. El Ministeri tampoc vol que es torni a repetir la història, doncs, de dues vegades aturar un projecte, perquè també en el fons vol dir llançar diners públics, perquè tot això val diners, perquè evidentment la consultora que ha fet l'estudi tècnic, la redacció del projecte, tot això són diners, i per tant aquesta vegada es vol que es faci de la millor manera possible. Un cop això ho tinguéssim, vindria tota l'etapa, diguem, que és llarga, de tramitació d'aprovacions inicials, tot el que és la tramitació ambiental, que és llarga també, el projecte constructiu, i finalment, doncs, quan s'hagin fet les licitacions corresponents, construir aquest espigó submergit.
Estaríem parlant del 2019?
Estaríem parlant, si tot anés bé i poguéssim consensuar amb el Ministeri i acordar que s'inclués amb els pressupostos generals de l'Estat del 2018, a finals del 18, principis del 19, començar les obres. Si tot anés bé. No és una obra d'una gran envergadura, acostumats amb el que es veu, a vegades amb obres de grans espigons, perquè és una platja petita, perquè estem parlant d'un espigó relativament, d'unes dimensions relativament petites, i perquè una estimació pressupostària giraria al voltant d'un milió d'euros. Per tant, no estem parlant d'una gran obra de grans dificultats.
Avui a l'edifici Miramar a les 7, una altra audiència pública posarà sobre la taula. També Sitges ha voltat molt l'entorn de diferents planificacions o visions de futur, des del punt de vista de sobretot de la seva primera economia, que és el turisme, i de tota la resta. Podríem parlar del desenvolupament, del creixement, qualsevol cosa, però avui Sitges, destinació turística sostenible i intel·ligent. Algú dels qui us escolta deu potser pensar encara està massa brut Sitges com per ser destinació turística sostenible.
Sí, no, hi ha qüestions que evidentment formen part del quotidià i per tant formen part de la vida dels residents, dels que estem aquí tot l'any, com dels que ens visiten. Però el pla d'avui que presentem una mica també neix de la certificació Biosphere. És a dir, el que avui presentarem és un pla que s'ha treballat des del punt de vista tècnic, estrictament, i que ara es vol passar, doncs, al debat polític i ciutadà, perquè tots tinguem clar en els propers 5 anys quina línia estratègica s'ha de seguir, sobretot com a destinació turística internacional, que no es planteja què n'ha de fer del turisme, sinó al contrari, el que es planteja és quin pla de qualitat vol fer, vol portar a terme per tenir una estratègia, per tenir un millor turisme i de més qualitat. I a més lligat amb la sostenibilitat, donat que som certificació Biosphere. I això també vol dir, evidentment, millorar els serveis públics municipals, lògicament. No formen part estrictament del contingut del pla, però té una lògica, està clar. Si ja es necessita una carta de presentació a nivell de jardineria, a nivell de seguretat, a nivell d'ordre a la via pública, a nivell de neteja, que també ho ha de ser també pels que vivim aquí tot l'any.
Hi ha coses en les quals probablement l'Ajuntament s'hi pot posar, que és la neteja, que és la seguretat fins a cert punt, ja ho saben els condicionants també que hi ha a l'hora de poder contractar personal, totes aquestes coses. Però hi ha coses en les quals no sabem si l'Ajuntament s'hi pot posar molt o no. Una, per exemple, la restricció de determinats establiments que molt probablement toparia amb aquella cançó de lleis extramunicipals que parlen d'oferta i demanda i de que tu com a municipi no pots limitar determinades coses, o aquells que diuen que pel carrer veuen espectacles que no us agraden gens, o que cada cap de setmana hi ha o comiats de solter o de soltera i que banalitzen absolutament la imatge del que hauria de ser una destinació turística. L'Ajuntament s'hi pot ficar amb això?
Es pot posar amb les qüestions d'ordre públic. Per tant, pot prohibir les despedides, els acomiadaments de solters, de solteres?
Us pregunto. No.
No, no els pot prohibir perquè no, això és una activitat privada. El que sí que pot prohibir és l'alterament de l'ordre públic derivat d'aquestes despedides. Això sí. Si van vestits d'una manera o una altra, l'ordenança de civisme en aquest moment no ho contempla. Per tant, en el pla de mandat tenim la modificació de l'ordenança de civisme, pot ser un element que es posi a dins del debat, de si realment hem d'incidir sobre la manera com la gent va vestida en qualsevol festivitat o en qualsevol comportament habitual de les persones a la via pública.
Perquè tenim una certa sensació que, per una banda, hi ha doncs, tota aquesta aposta molt, molt potent en favor d'una destinació turística de qualitat, i per una altra banda hi ha, no sé si dir, una vida quotidiana en la qual hi ha més d'un exemple i més de dos de banalització de la destinació.
Sí, es poden produir, es poden produir. Jo diria que són més les feines que fa tothom des del punt de vista dels establiments, des del punt de vista també de la promoció, en el sentit més positiu, en el sentit no banal, al contrari. El que passa que sí que hi ha moments que es poden donar situacions en les que hem de ser capaços com a ajuntament de donar-hi una resposta perquè no es produeixin. Amb això de que dèieu de fins a quin moment pot incidir l'Ajuntament, us posaré el cas d'un exemple que ha passat fa pocs dies. Mataró, l'Ajuntament, va fer el possible per evitar uns prostíbuls, uns grans prostíbuls que es volien instal·lar en el seu municipi, amb tot el que podia generar o el temor que tenia la gent que podia generar-se a l'entorn d'aquests negocis.
I no ho ha aconseguit.
No ho ha aconseguit. No només no ho ha aconseguit, sinó que ha perdut
el procés judicial.
I, per tant, haurà d'indemnitzar, li costarà diners a les arques municipals.
A la propietat d'aquests prostíbuls.
A la propietat d'aquests prostíbuls, i, a més, els haurà de deixar obrir. I, a més, l'activitat funcionarà. Per tant, vull dir que el marc de la llei, a vegades els ajuntaments no ens dona prou eines. No ens dona prou eines, i la llei del lliure mercat és la que és, també. I, per tant, amb això estem molt limitats, també.
A partir d'aquí, s'ha acabat aquella època en què l'Ajuntament s'ha acabat. Vivim encara en un període en què el pla d'usos restringeix l'obertura de determinats establiments en carrers específics de Sitges. Això es va aprovar en el seu dia fruit d'un context determinat. El futur diu que obertament els ajuntaments poc podran fer en això i que qualsevol negoci es podrà obrir on sigui per mort de la llei de l'oferta i la demanda?
Encara tenim marge, encara tenim un cert marge, perquè de fet el pla d'usos l'estem debatent precisament per intentar no tant dir què no pot obrir, sinó a on. És a dir, on limitar els usos en alguns barris determinats i sobretot les distàncies que hi ha d'haver entre ells. Poca cosa més podem fer, vull dir, no ens pensem, vull dir, perquè és que el marge és que això, tot això pot acabar quan un establiment té una voluntat d'obrir, si considera que té la raó, s'inicia un procés judicial i de vegades la justícia, com és l'exemple que acabo de donar, li acaba donant la raó. Però crec que en el pla d'usos, en el marc del pla d'usos, sobretot el cas que antic, encara tenim un cert marge.
La justícia pot donar la raó a aquelles oficines immobiliàries a les quals l'Ajuntament va mirar per haver-se instal·lat en una zona on el pla d'usos no ho permetria i al final...
Bé, tenim processos judicials oberts. Vull recordar que en una plaça molt cèntrica l'oficina està oberta i, per tant, ja sabeu quina va ser la posició de l'Ajuntament al principi, no? Bé, doncs hem de ser molt curosos amb això.
Anem a fer un pim-pam-pum arran de la destinació turística. El carrer Primer de Maig, aquest és un carrer que demana alguna cosa? Si és que Sitges vol ser una destinació turística de qualitat...
Tots els carrers, jo no diria només el Primer de Maig, és a dir, és molt important per ser una destinació turística de qualitat tenir serveis, tenir oferta pels propis residents, però també pels turistes, de qualitat.
Què li està passant al primer de maig?
El primer de maig s'està transformant, lògicament, perquè també s'està transformant la societat. És a dir, abans era un carrer principalment d'oci, d'oci nocturn. L'oci nocturn ha canviat, s'ha transformat. Sitges avui en dia tampoc té els establiments que tenia anys enrere. Alguns van fer una aposta de renovació, altres no l'han fet, altres han desaparegut. L'oferta de l'entorn també l'oferta i la mobilitat de l'entorn també ha millorat i, per tant, també en aquest sentit han variat les coses. I després hi ha hagut una qüestió també que és fonamental, que és que les normatives de fa uns quants anys amb ara han canviat. Avui en dia hi ha drets reconeguts que abans no estaven reconeguts, com el dret al descans, els límits que té l'emissió de sorolls, la llei del tabac, és a dir, tot un seguit de condicionants que han millorat la nostra qualitat de vida però que han anat en detriment d'algunes activitats.
Creieu que l'oferta...
Ha sigut, jo diria, el conjunt
sí,
de tot, eh?
Però des de la vostra percepció, creieu que l'oferta actual del primer de maig és pitjor que fa 30 anys? Que el carrer, que la imatge del carrer, que la percepció del carrer?
Jo diria que és diferent, és a dir, abans era una oferta d'oci nocturn especialitzat i ara avui en dia es barreja amb restauració i amb tot tipus de restauració. Sí que hi ha una restauració de menjar ràpid, de menjar, diguem, poc elaborat, no? I que per tant això és molt diferent de tenir un restaurant, de tenir un restaurant amb menú o carta, però de tenir un altre tipus de servei.
L'Ajuntament hi pot fer poc amb això?
Bé, es pot regular, que és el que hem fet. És a dir, per exemple, avui en dia estan suspeses les llicències, no? Temporalment de menjar ràpid per emportar. Vull dir, és una de les qüestions que hem fet, però això no pot ser in eternum. És a dir, això ho podrem tenir un any, ho podrem tenir dos,
tornem a estar amb el
que
dèiem,
però és que la normativa, les lleis superiors a les del municipi no ens deixen suspendre llicències sine die, fins que vulguem. No. Hi ha uns terminis màxims per fer alguna cosa. A partir d'aleshores ja s'ha d'aplicar, s'ha de deixar per això l'obertura, s'ha de permetre.
Anem per dos referents d'oci, que també sempre han estat sobre la taula, però ara sobretot n'hi ha un. Patxà obrirà?
Patxà obrirà si compleix la normativa.
Si no obres, per què no la compleix, hores d'ara?
És perquè en aquest moment s'està adaptant a la normativa. I per adaptar-se a la normativa s'han de fer tot uns requeriments tècnics i jurídics, no? Has de fer unes obres, òbviament, perquè Patxà, quan va néixer, en el seu dia, fa 50 anys, doncs hi havia unes normatives molt, molt diferents de les actuals. I com que el Patxà no ha tingut durant aquests 50 anys, no ha estat obert sempre, sinó que els últims anys ha obert temporada sí, temporada no, només a l'estiu, no ha anat adaptant-se totalment a la normativa. Val? Quan tens un establiment en funcionament sempre, 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 doncs constantment et vas adaptant. No? Al Patxà li ha passat això. I actualment doncs està en un procés que està fent obres, està fent l'adequació, tant des del punt de vista administratiu, tècnic, jurídic, i quan això acabi, i els tècnics municipals ho supervisin i donin l'okay, doncs Patxà tindrà permís per tornar a funcionar, perquè la llicència és vigent, la llicència és correcta.
A l'Atlàntida què s'hi pot fer?
A l'Atlàntida cada vegada els usos són més limitats. Per això
I si és que l'Ajuntament li ha arribat alguna proposta o alguna idea per aquella zona d'allà?
Fa 6 anys, des de la pròpia propietat fins a altres propietats, iniciatives, que estan molt interessats allà que s'hi faci alguna cosa. I, de fet, nosaltres, com a Ajuntament, sempre hem dit que estem que recolzaríem qualsevol iniciativa que compleixi la normativa i que, vaja, i que pugui donar un servei de qualitat pels propis residents, també pels turistes.
Allà què s'hi pot fer?
A nosaltres ens agradaria molt que hi pogués haver algun tipus de beach club, algun tipus d'activitat diurna relacionada evidentment amb el mar, amb l'entorn, però que els límits legals avui en dia són cada vegada més estrictes i cada vegada més petits. Per què? Perquè està ubicat en una zona que quan va néixer no existia tot això, tots aquests límits legals, que és xarxa Natura 2000, que hi ha el pla director del sistema costaner que l'afecta, que també l'afecta l'espai protegit dels colls i mira el peix i que deu tenir una afectació marítima de costes, ferroviària de Renfe, etc. i evidentment el municipi. Tot això fa que cada vegada l'activitat pugui ser més, diguem, més, tenir més límits. I per tant, això que expreso jo, que m'agradaria que poguéssim algun dia veure i tirar endavant, que és algun tipus això d'activitat de beach club diurn, bé, s'ha de fer d'acord amb tot això. I per tant, aquell que ho vulgui fer, aquell empresari que vulgui arremangar-se i invertir, o la pròpia propietat actual ho vulgui fer, doncs ha de tenir en compte tot això.
Això vol dir una inversió molt gran?
depèn del que vulguis fer.
Ho dic perquè...
Jo ho deia, no ho deia per la inversió, jo no, deia no, no. que ha de fer-ho d'acord amb totes les normatives de totes aquestes lleis ho deia, que ho condicionen.
Ho deia bàsicament per una qüestió d'estadística. Si en 6 anys han vingut moltes propostes i cap s'ha arribat a desenvolupar, és perquè deu, perquè la inversió per adequar-se a tot aquest marc legal deu ser prou important com per pensar... Està clar que es pot fer un negoci que sigui viable, no? Però d'entrada deu costar pensar en la viabilitat.
I perquè alguna vegada ha vingut alguna proposta de tornar a fer discoteca. I no es pot fer. Discoteca, l'Atlàntida, no pot tornar a obrir com a discoteca. No està permès l'ús. I alguna vegada ha vingut alguna proposta de dir, volem tornar a fer una discoteca allà. Ja, però és que ja no pot ser.
És també la normativa mediambiental la que està posant les coses difícils perquè escenari i platea del Festival dels Jardins de Terramar se situïn sobre les bases dels jardins?
Jo més que normativa diria diguem la convivència, no? de les dues realitats, eh? Un festival que volem que sigui un festival de referència del sud de Barcelona a nivell musical, festival d'estiu, estic parlant, i evidentment tot el que és l'entorn noucentista dels jardins i sobretot la naturalització que hi ha hagut de les basses que s'ha fet doncs aquesta primavera i que s'ha fet una tasca, vaja, jo diria envejable, eh? De molts altres indrets els agradaria veure aquesta introducció que s'ha fet de flora i fauna molt típica, no?
Ningú hi va pensar quan es plantejava l'esdeveniment?
Sí, el que passa que sí que és cert que hi havia diverses opcions de poder-ho posar més amunt, més avall, més cap aquí, més cap allà. Bueno, i ara el que falta en el fons és determinar exactament si es belluga una mica més cap aquí, més cap allà, perquè hi hagi l'afectació menor, eh? Però vaja, no crec que sigui no s'hi va pensar, sinó la posició exacta, on hauria d'anar escenari i graderies.
D'aquest pressupost del certamen de 600.000 euros, què li correspon a l'Ajuntament?
L'Ajuntament li correspondrà una part petita, l'hem d'acabar de veure a nivell econòmic. De fet, en el pressupost municipal a nivell de festivals hi figura una quantitat petita, la determinarem els propers dies, quan fem la presentació. Però la part d'espècies sí que serà una mica més, diguem que la part econòmica probablement, perquè quan fem una activitat a Sitges hem de pensar que el municipi també doncs, hi ha de posar totes les parts que a vegades no hi figuren de seguretat, de neteja, de residus, diguem aquestes qüestions més logístiques i també de control de l'ordre públic que van derivades que ha de fer l'Ajuntament. Però el major part del pressupost, en aquest cas del Festival Jardins de Terramar, Festival de Música Jardins de Terramar, va a càrrec del promotor del festival, de l'operador al qual se li encarrega el festival.
Anem una miqueta més amunt i anem a l'àmbit esportiu per dues qüestions. Una, la propietat dels terrenys on està a hores d'ara, el camp del Rugby Club Sitges, li he dit a l'Ajuntament que hauria d'espavilar una miqueta el Rugby Club per marxar d'allà?
Em sembla que li va dir el 2000... fa 12 anys. No, li va dir fa 12 anys, va dir el 2005 o 2006, li va dir que... perquè la cessió de l'actual terreny era per 1 o 2 anys, era temporal quan es va fer aleshores, a principis dels anys 2000. I per tant ja porta molts anys que la propietat diu, escolteu, el camp de rugby està en uns terrenys, mentre no hi fem res, no hi ha problema. Ara què passa? Que s'està urbanitzant la zona, que una de les prioritats que també tenim és que es pugui obrir tot el camí cap allà fins a Campell, que és una artèria importantíssima, i això fa anys que en parlem i creiem que és important que doncs ho puguem fer aviat. Mm-hmm.
S'ha d'obrir l'altra també, l'Avinguda Sofia cap a...
És que l'Avinguda Sofia fins dalt no va, eh?
No va?
L'Avinguda Sofia només va fins on està actualment, fins a la rotonda del camp de rugby, on hi ha aquell... és una vela.
És una vela.
És una vela, però ara... la gent li diu de tot, però és una vela. Igual que el Corazón Partido no és un Corazón Partido, són onades, és una onada. Doncs la vela acaba allà, el trànsit rodat. Des d'allà fins a dalt a Santa Bàrbara és un passatge peatonal, de carril bicicleta, potser, vull dir, és una zona més de passeig que no de trànsit rodat. Per tant, el que sí que ens interessa obrir de trànsit rodat és el camí Capellans fins a Campell. Doncs, clar, és el moment que has de passar per sobre les instal·lacions d'una part de l'aparcament del camp de rugby, el camp de rugby. I per tant, lògicament la propietat té interès en que doncs es pugui traslladar. I nosaltres com a ajuntament també.
A l'ajuntament li ha arribat però un diguem-ne, algun comunicat de la propietat dient, posant un termini?
Sí. No, no, posant terminis no, perquè no. Estem en la negociació de tot el desenvolupament del PPU i de sobretot del PPU, vull dir el pla parcial de Santa Bàrbara i la Plana, i el sud de Vallpineda. I aquí hi ha moltes condicionants que van a l'Ajuntament, com són les zones verdes, les zones d'equipaments, etc. Això és una de les converses que tenim. I per això estem treballant amb el club i amb els propietaris de la Plana, doncs el trasllat amb uns terrenys municipals, intentant doncs per poder construir el més ràpid possible el nou camp de rugby.
Us ho preguntava perquè quan us vàrem tenir aquí en alguna ocasió dèieu aquell marge, diguem-ne, de 2 anys.
Sí, sempre ens hem fixat.
És un marge menor, ara, o no?
No, ens hem fixat sempre aquest mandat, per intentar-ho deixar, diguem, enllestit en aquest mandat, i si pot ser edificat el nou camp i tot, millor.
Ho dic bàsicament, el rugby no ha de patir.
No.
Per començar la nova temporada,
I de fet, amb les converses que tenim, hi participa, o mantenim sempre informat el club, inclús amb algun hi participa el club directament, per sobretot perquè quedi clar i sigui molt transparent tota la negociació. I, vaja, quin interès més gran el que tenim és l'Ajuntament, vull dir que això no pugui acabar d'una manera solucionada amb un camp municipal de rugby i que es pugui desenvolupar tota l'activitat del club amb normalitat.
També per respondre algunes inquietuds de vostès, aquesta setmana es presenta el projecte de les pistes de pàdel a la piscina municipal del Poble Sec. Aquestes pistes ocupen part de l'esplanada del bar de la piscina?
No, del bar no, a tocar de l'escola Utrillo. Van a l'altre cantó. És a dir, tot aquell espai està concessionat a la piscina. És un espai de la piscina, de la concessionat a l'empresa que gestiona la piscina. I aleshores les tres pistes de pàdel es proposen de construir, diguem, en la zona que hem vist també, doncs, que menys activitat hi ha de la plaça, que és la zona del Sorral, el Sorral aquell que toca, és a dir, davant de l'escola Miquel Utrillo hi ha una rampa que baixa cap a la piscina, doncs a tocar adossada a la rampa. Adossada a la rampa, intentant doncs que tot l'espai del bar quedi, de la terrassa quedi lliure.
Perquè es menjarà molt espai d'allà o no?
A l'espai del Sorral, gairebé a l'espai del Sorral, tot no, gairebé, val? Són tres pistes, val? I havíem mirat de posar-ho a la banda de darrere, però no hi caben, havíem pensat a la banda de l'aparcament, però clar, havíem d'eliminar les places d'aparcament, i a la banda de la plaça és la que hem vist que, doncs, que menys utilització té, que tot i que en té també, evidentment, doncs és aquesta, es posaria doncs a tocar el màxim arrambat a la rampa, a la paret, per no esgotar tant de terreny obert. I els arbres que hi ha es replanten. Això sí, hi ha uns que es poden replantar, n'hi ha algun que no, n'hi ha algun que s'ha de talar, però la majoria es replanten i se'n planten de nous. I això anirà lligat també a la vegada amb la ubicació d'un parc infantil, que és una reclamació que teníem pendent des del pressupost de l'any passat, i es faria la construcció a la vegada. Les tres pistes de pàdel i el parc infantil nou allà a la plaça.
Dels parcs infantils us deuen xiular bastant les orelles.
Sí, mira, ara precisament la setmana passada, em sembla que va ser, fa dues, vam fer dues noves incorporacions en tot l'equip de jardineria, per intentar doncs anar mantenint més al dia del que ho tenim els parcs infantils i la jardineria. Com que estem tan limitats per les contractacions, perquè veiem de la despesa, en el marc just de la despesa que tenim hem contractat la taula del tercer sector i ens fa el manteniment dels parcs infantils. N'hi ha 26, per tant, és a dir, en 15 dies no estan tots fets, vull dir, ho anirem veient paulatinament, i d'aquesta vegada també estem doncs mantenint els parcs infantils i donant un programa d'inserció sociolaboral a les persones de la pròpia taula del tercer sector, que són persones amb situació, amb risc d'exclusió social, amb una situació vulnerable. I per l'altra banda, hem ampliat el conveni del TEGAR, que per tant no és un contracte, hem hagut de fer aquest, diguem, artefacte jurídic, perquè com que l'Estat no ens deixa contractar, hem ampliat el conveni que ja teníem amb el TEGAR, afegint-hi uns quants jardiners més per intentar doncs fer front a la resta de jardineria del municipi, que estava en una situació més precària.
Aquesta és una
feina. El barri de Campell, per exemple.
Aquesta és una feina de mai acabar,
Aquesta és una feina de mai acabar, perquè quan tinguem un barri tot fet, tot acabat, aniran a un altre barri. I mentrestant aniran sortint males herbes amb el barri que havíem estat, i això correlatiu, i per tant fins que no s'acabi tot el circuit dels barris no tornaran a aquell altre barri, eh? I això és el que, quan la gent pregunta per què triguen tant en treure les males herbes, per què triguen tant en actuar, és per això, és perquè amb les mans que hi ha doncs es va fent tots els barris i es triga molt en tornar al barri primer.
Els veïns de Campell publicaven un vídeo que semblava, vaja, sí, de males herbes totes les que, totes les que vulguis.
Sí, les imatges són reals.
No,
el que passa que les imatges actuals d'algunes d'aquestes que sortien no eren exactament les mateixes.
Diguem-ne que ja estan...
No són les mateixes, perquè s'ha passat a podar, s'ha passat a treure males herbes. Sí que vull dir que la situació de les palmeres sí que era diferent, perquè durant molts anys no s'havien podat. Aquí de vegades tenim jardiners que ens recomanen podar-les cada any al mes de gener i febrer, que és quan diuen que és millor per l'escarbat morrut, perquè és el... ara no podem podar palmeres a aquesta època de l'any. Eh? I en canvi hi ha jardiners que ens diuen que no, que s'han d'estar uns quants anys per podar, que és millor que tinguin...
una certa fortalesa.
Sí, i branques, no, i branques seques. Bé, sempre acostumem a seguir el criteri municipal, no? Dels jardiners municipals, però bueno, que a vegades quan fem una contractació extra per això, perquè has d'arribar a algun altre barri, diuen no, jo això no t'ho faré perquè és que això que estàs fent no és el correcte. Bueno, no ho sé.
Torno per un moment.
Jo de palmeres no hi entenc, sincerament. No,
nosaltres tampoc. L'únic que veiem és que se'n van plantant més, això sí, eh?
Això sí.
Perquè la perllongació...
S'estan posant guacintònies, a més, que són les que són molt, molt fortes a l'escarbat morrut, per intentar doncs, que no els agafi.
Deia que per un moment torno a la piscina. Aquestes pistes de pàdel formen part, d'alguna manera, del pla econòmic,
del pla de
per redreçar la situació.
Sí,
no?
Sí. És a dir, entre les mesures que hi havia per redreçar la situació econòmica de la piscina municipal i evitar que tanqués, perquè aquest pla de viabilitat es va fer perquè la piscina no tanqués, i que va aprovar d'una manera àmplia el ple municipal, i incluïa com una mesura de generar més recursos i, per tant, més ingressos, construir unes pistes de pàdel, perquè el pàdel és un esport que està de moda, hi ha molta demanda al municipi, i les pistes privades existents actuals tenen una situació de límit, i per tant volia dir que per tant hi havia una possibilitat, una oportunitat de generar ingressos, eh? I això ho va preveure, i per tant, i on ho va preveure? Precisament on van, estava el dibuix fet i tot, és a dir, a la zona de la concessió administrativa dels terrenys de la piscina.
Quin assumeix el cost de les pistes?
La piscina, l'empresa que gestiona la piscina.
L'empresa que la gestiona la piscina.
Sí.
El Club Natació, les coses continuen igual?
El Club Natació en aquest moment s'està estudiant encara el recurs que va presentar la Junta Directiva del Club Natació, el recurs contra la liquidació que va aprovar el ple. Haig de dir que és
aquella liquidació d'un milió tres cents mil, o un milió cent mil?
Més d'un milió d'euros.
Més d'un milió, sí.
Que són molts, molts diners. És un recurs que va presentar el Club Natació molt minuciós, i per tant la resposta ha de ser molt minuciosa, i a la vegada estem estudiant la liquidació total de la hipoteca, que potser doncs, és per la via que sempre hem defensat, no? De dir, escolta, intentem resoldre el recurs d'acord amb el que ens diguin els tècnics i els juristes municipals, però intentem a la vegada liquidar la hipoteca del Club Natació, aquests 3 milions que falten, perdó, del Club Natació, del Consorci del Club Natació, i una càrrega financera menys per l'Ajuntament, i per tant tanquem un tema que fa molts anys que dura, i en aquest moment l'Ajuntament té possibilitat de fer-ho, perquè té els diners per fer-ho, i té la possibilitat legal de fer-ho, perquè per pagar deute no hi ha cap impediment legal. Per tant, podríem pagar els 3 milions i liquidar i treure'ns de sobre aquest mal de cap, que és un mal de cap molt gran pel municipi.
Hi ha una solució més o menys oberta pel Club Natació?
Bé, hi ha la que sempre es posa sobre la taula, que és que el club pugui tenir l'oportunitat de continuar la seva activitat allà, i és una de les qüestions que hi ha sobre la taula. També hi havia la possible, doncs, de si es feia la piscina olímpica, marxar a les instal·lacions de la piscina olímpica, i també que aparegués algun comprador, que algun interessat sempre ha vingut, de les instal·lacions. Tot està obert, perquè...
D'aquestes possibilitats, la de la piscina olímpica és la més remota?
És remota perquè s'ha de fer inversió.
Per això ho pregunto.
L'Ajuntament, a part de pagar la hipoteca, hauria de gastar-se uns quants diners més, bastants, per fer una piscina olímpica. Per tant, direm que és més dificultosa des d'aquest punt de vista.
Perquè tant la construcció com el manteniment, perquè sempre sí. Diuen que, esclar, evidentment, una piscina d'aquestes dimensions té un manteniment important, no?
Molt.
Les instal·lacions del Club Natació també haurien de, d'alguna manera, ser motiu d'una renovació, o estan
sí,
mínimament
bé? No, hi ha alguns aspectes que en el moment que passin a ser estrictament municipals, si fos el cas, s'han d'adaptar a normativa, perquè en la normativa privada poden ser d'una manera, però la normativa municipal ha de ser d'una altra.
D'acord.
Hi haurà d'haver una... També hi haurà d'haver inversió.
Us dèiem a l'inici d'aquesta tercera hora, els oients, demà hi heu convocat una roda de premsa d'Iniciativa per Catalunya Verds, que presentaran el posicionament respecte a la... I d'aquí que us ho preguntem, perquè... La proposta de l'equip de govern de cedir uns terrenys de titularitat pública a l'Escola Pia.
Demà fan una roda de premsa?
Sí.
Ah, carai, encara no ens hem pronunciat.
No, és que nosaltres tampoc sabíem, per això dic
doncs
que...
Doncs seran els primers en pronunciar-se.
D'acord.
Deuen què tenir és? Ganes de córrer. Això és, l'Escola Pia, com sabeu, deu fer... Aquest any deu fer 7 anys, no, 6 anys, que en període electoral... En període electoral de les eleccions municipals de 2011, el govern municipal d'aleshores va firmar un conveni en període electoral, ho torno a dir, en període electoral vull dir entre les eleccions o durant la campanya electoral o entre les eleccions i la presa de possessió del nou govern. Eh?
Diríem que durant la campanya electoral.
No, durant la campanya electoral.
És que ara, diríem.
En qualsevol cas, en un moment electoral es va... signar un conveni per traslladar per treballar el trasllat de l'Escola Pia a unes instal·lacions, a uns terrenys doncs que permetessin construir un edifici més pensat pel segle XXI i corregint totes les mancances que té actualment l'Escola Pia, que s'ha fet petita. L'edifici de l'Hort Gran i del carrer Sant Isidre s'ha fet petit. Durant el mandat anterior ho vam estar treballant. Aquí bàsicament era el terreny era
hi havia...
davant del vinyet.
D'acord, anava a preguntar, estava localitzat el terreny?
Sí, davant del vinyet, el que és el pla parcial de la Granja 2, uh-huh. És a dir, on hi ha el Garden, on hi ha, aquell terreny municipal que
on hi ha el Garden de... Perdó, ara, vostès m'entendran, on hi ha el Garden d'en Ventura?
Sí, hi ha la Masia, el Garden d'en Ventura i els terrenys municipals on hi ha les restes arqueològiques.
D'acord.
On posaven els circumbants.
D'acord, on hi era l'era del vinyet, vaja.
No, l'era del vinyet...
No, l'era del vinyet
és on veiem les sardanes.
D'acord.
A l'altra banda de la carretera.
D'acord, on havia d'haver-hi una superfície... Sí, doncs es va parlar d'una superfície comercial amb un supermercat que va ser el propietari d'aquella superfície que va pagar l'excavació arqueològica, si no recordo malament en el seu...
Ara jo això mateix no me'n recordo.
Això en Joan García Targa, em sembla que ens ho va dir, diu, la propietat ha tingut allò, la persona que volia va fer l'excavació, va pagar l'excavació.
Jo d'això no me'n recordo. La qüestió és que...
En aquella zona... Hi aniria.
Es va treballar la possibilitat. Què passava? Que hi havia molts condicionants derivats de les restes arqueològiques. I la mateixa Escola Pia, que no l'Escola Pia, sinó l'Associació Cultural de Sitges, que és la propietària dels
de l'edifici de l'escola,
ens va proposar de buscar altres terrenys que fossin més cèntrics. Llavors, una possibilitat va sorgir, era a prop de l'Aquàtic, que hi ha una zona d'equipaments... I l'altra possibilitat que va sortir era on hi ha la prefectura de la policia local, entre allà i el Poble Sec,
sí.
entre l'Espai Jove, la policia local i la piscina municipal, tota aquella zona està classificada pel Pla General de zona d'equipaments. I aquesta és una possible. I aleshores l'Associació Cultural ha treballat una proposta que va presentar a la Junta de Portaveus,
uh-huh.
I que per tant encara no ens hem pronunciat, ningú, en la qual... es treballa aquesta finca com una possible i una permuta.
Aquesta darrera finca que heu comentat, eh?
Sí. Per fer una permuta, és a dir, permutar l'ús, no la propietat en aquest cas, l'ús, perquè seria una concessió, de dir, nosaltres cedirem a l'Ajuntament
l'edifici
de l'Hort Gran i del carrer Sant Isidre, principalment es treballa amb la idea de l'Hort Gran, l'edifici del carrer Hort Gran i el pati, i l'Ajuntament cediria l'ús d'aquest terreny del Poble Sec a la Associació Cultural perquè edifiquessin allà la nova Escola Pia. És el que s'està uh-huh. treballant com una possible idea.
Ah, no hi hem pensat mai, perquè a part que és un dels edificis més grans de Sitges, quants metres quadrats deu tenir l'edifici de l'Escola Pia?
Ara no ho recordo, però estan...
Però bastants, no?
Molts, sí, clar. Són molts. Són diverses plantes i el pati,
Hi ha cap un ajuntament ni part d'un altre?
Bueno, és una, mira, amb les idees que han anat parlant, han anat sortint així brainstorming, han anat sortint idees, es parlava,
sortia
d'un ajuntament, sortia hotel d'entitats, sortia edifici administratiu, sortia llogar-ho per fer alguna altra qüestió, ha sortit moltes coses, moltes coses en un lloc cèntric, un lloc cèntric, però de mal aparcament.
Sí, això és veritat.
De mala accessibilitat. Vull dir, tampoc sí, això sí, també no, s'ha de tenir en compte. Pensem les dificultats que té el funcionament propi de l'Escola Pia a nivell de mobilitat, de l'entrada i sortida d'alumnes i famílies, no? Quan van en vehicle i tot això. Però bueno, en qualsevol cas, un edifici cèntric amb moltes possibilitats. Però, doncs, evidentment, actualment al Poble Sec hi ha doncs, aquesta proposta, que actualment, a més, aquest espai que està classificat com equipaments, actualment és una zona verda. És una zona, diguem, és una pineda.
D'acord.
Però el pla general no la protegeix, aquesta pineda.
D'acord, és a dir, aquesta 2006, pineda es podria tallar perfectament.
El 2006,
sense...
quan es va projectar el pla general,
aquesta pineda no s'hi va pensar.
No s'hi va pensar. La classifica íntegrament com d'equipaments.
Per tant, si es volgués arrasar la pineda, ningú podria dir res.
Bé, jo em consta que el dibuix que ha fet l'associació cultural...
No, ja m'ho suposo,
La salvaguarda...
Però dieu que des del punt de vista legal, allà es podria fer el que es volgués.
Els que van projectar el pla general i el van aprovar, el 2006, van dir aquesta zona íntegrament d'equipaments, entre ells els que demà fan la roda de premsa. Entre ells els que demà fan la roda de premsa. El van projectar com a zona d'equipaments, no com a zona verda. Per tant, demà estaré escoltant què és el que ens diuen.
Què us sembla aquesta proposta?
Bé, sí que és veritat que necessitem... Jo crec que Sitges és molt bo que tinguem una oferta d'escola com la de l'Escola Pia, d'escola concertada, perquè realment el municipi, doncs, per la singularitat que té i a nivell fins i tot sociològic, socioeconòmic, és important, i a més l'oferta educativa, evidentment, és la que és i té una trajectòria a Sitges, i per tant hem de ser capaços de trobar consensuadament una ubicació. S'ha treballat aquesta, pot ser una, però n'hi poden haver, evidentment, d'altres. Jo crec que en aquest sentit hauríem d'intentar trobar un consens polític, perquè, entre altres coses, això es cavalcarà de mandat.
Òbviament.
Això es cavalcarà de mandat. I per tant és interessant que ens posem d'acord amb l'associació cultural, siguem capaços tots plegats de trobar la millor ubicació, que aquesta és una, però insisteixo, si es considera, doncs evidentment n'hi pot haver
altres. De les tres que n'heu dit, a part de les altres que puguin venir, però que de les tres que n'heu dit, aquesta és la que us sembla més?
No, hi ha una quarta.
Quina?
Que és la famosa que tothom vol. Perdó, 4 i 5 n'hi ha.
Vinga.
La quarta seria l'actual aparcament de zona blava de la Plana Est, és a dir, a Can Novials.
D'acord.
Però aquesta, hi ha un consens polític reservada aquesta pastilla per fer el nou ajuntament. Estic parlant del passeig Vilafranca cantonada camí cap allà, el nou ajuntament, es havia parlat allà també de posar la biblioteca central,
sí.
Per tant, hi ha un consens de reservar això estrictament
per un ús
estrictament públic i municipal. I l'altra és la famosa línia d'equipaments de la Plana Oest, és a tocar de la via del tren, que són les que tothom desitja perquè són les més cèntriques, però aquí em penso que els grups polítics, les vegades que ho hem comentat, estem convenint de que el pla director d'equipaments públics, que ja està en marxa i que volem debatre al llarg d'aquest 2017, sobretot a la part final de 2017, a nivell participatiu, a nivell de tota la, diguem, sitgetans i sitgetans, tothom es reserva per això, perquè en el pla director decidim
que hi ha d'anar.
Per
un altre equipament públic.
Que, per tant, és un debat que també pot anar lligat amb el pla director. És un debat que també pot anar lligat amb el pla director. Igual que la definitiva ubicació de l'escola de música, igual que diferents equipaments.
Perquè
que
això d'apuntar Can Vinyals com a seu de l'escola de música...
Bueno, és una altra opció, és una altra opció, però creiem que ha de ser el pla director una mica el que ha de definir-ho. Ja que anem a fer un pla director, abans de decidir quins equipaments posem a les poques pastilles que ens queden d'equipaments, millor que fem una reflexió general de què necessita el municipi en el present i el futur, i ho anem determinant tot. I no és Can Vinyals, és Can Novials.
Can Novials.
Can Novials, que la comissió de toponímia ens estira les orelles amb raó cada vegada que diguem Can Vinyals.
D'acord, és Can Vinyals.
Can Novials.
Can Novials. Diguem-ne aquell... o el que queda d'aquella casa
que, queda de Can Novials,
que es va ocupar, que es va cremar, tot allò és Can Novials.
Can Novials.
I allà entén l'Ajuntament que ha de prioritzar l'equipament públic per aquella
d'allà
zona.
Fins baix, d'allà fins a
d'allà
tocar
fins
del parc
sí,
de Can
que
Robert,
tota la línia.
Allà hi ha un cert consens polític, sí, sí. En el seu dia establert en el debat del pla general, de quin diria l'Ajuntament nou, l'edifici administratiu, pensat pel segle XXI, amb la nova centralitat pública.
Sí, sí, quan vegin Can Novials, pensin en l'hotel de l'Avinguda Sofia, perquè és així precisament arran del...
I la biblioteca central, la biblioteca arxiu municipal central, allà.
Per tant, descartant aquestes, diguem-ne, aquestes dues propostes, la quarta i la cinquena, pel que fa referència...
La cinquena podria ser. La cinquena, la de la plana oest, podria ser,
però
ho volem supeditar al pla director.
D'acord.
És que potser, en el fons, tot ho hem de supeditar al pla director. Perquè si estem fent aquest any un pla director abans de decidir equipaments, el més lògic és que ens esperem a que el pla director sigui el que determini on ha d'anar l'escola de música, on hauria d'anar un possible trasllat de l'escola Pia, on ha d'anar tants i tants equipaments que ens fan falta.
Ara és clar que l'Ajuntament li arribi un edifici com el de l'escola Pia.
Interessant ho és. Interessant ho és. A més, un equipament d'aquesta magnitud, al centre de la vila no el tindrem. No el tindrem. Perquè no hi ha lloc, no hi ha espai per poder-lo fer. Mm. Per tant, és una possibilitat que també es brinda. Això sí, això va, evidentment, en compensació d'un terreny públic que hem de cedir perquè l'Escola Pia, l'associació cultural en aquest cas, pugui tenir la seva activitat.
A veure què passa en el futur, Algar. Alcalde, gràcies.
Gràcies.
Fins a propera. I a tots vostès, demà hi tornem a les 9. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.